la llanterna màgica.
Què tal, com esteu? Benvinguts a una nova edició de la llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 179 des dels nostres inicis i 36 d'aquesta cinquena temporada. Iniciem els 60 minuts que dediquem setmanalment a parlar de cinema i escoltar les seves bandes sonores. Al llarg del segle XX, Audrey Hepburn va representar l'elegància, l'alegria, la solidaritat i aparentment l'èxit. Amb l'arribada del segle XXI, es va convertir en una icona absoluta de tot això, però amb certs matisos. Es va saber dels seus problemes, els seus patiments i els seus drames. Hepburn va conèixer la felicitat gràcies als seus dos fills, però també va saber què era la guerra, la fam, la distància, el patiment i la traïció. Els homes de la seva vida la van trair, un darrere l'altre. D'aquesta forma, Audrey es va convertir, sense voler-ho, en una dona fràgil marcada per la traïció i la infidelitat. Però abans d'endinsar-nos en aquest tema, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Tenim una adreça de correu electrònic on podeu fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Ho teniu tot a punt? Doncs vinga, comencem!
La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
La setmana passada ens havíem quedat a l'any 1957. Audrey Hepburn protagonitza la pel·lícula musical Funny Face, que al nostre país es va titular Una cara con Ángel, dirigida per Stanley Donen. La jove actriu compartia elenc amb Fred Astaire, Keith Thompson i Michelle Oakley en els principals papers. Basada en el musical de Broadway del mateix nom dels germans George i Ira Gershwin de 1927. Podria qualificar-se com una versió lliure del conte de la Ventafocs, amb la diferència que aquesta Ventafocs, en lloc de treballar per la seva madrastra, era llibretera i en lloc de convertir-se en princesa, es va convertir en model. Stanley Donen, que havia sigut l'artífex de musicals com Cantando bajo la lluvia o Siete novias para siete hermanos, va ser l'escollit per portar endavant aquest projecte. Funny Face va portar aire fresc i originalitat per l'època, per les seves coreografies, els seus personatges i la seva visió de la moda en plens anys 50. La banda sonora té temes inoblidables, destacant Funny Face, que interpreta Fred Astaire.
I didn't mean to start any scene to make you sigh, hope to die. It's most immoral for us to quarrel. Why can't we both agree? Don't you know Ben Franklin wrote about this thing at length? On the proposition that in union there is strength. Why raise a storm up if we'll just warm up? We'll be much stronger and live much longer. Let's kiss and make up. Come on, let's wake up. For I need you and you need me. Let's kiss and make up. No use to break up when we can work in harmony. I'll give you your way, you give me my way, and out the doorway our cares will fly away. If we be happy, the way is clear. Let's kiss and make up. No use to break up, we need each other, dear.
Thank you. L'any 1957, Audrey va conèixer a Hollywood a un actor que en aquells moments estava al cim de la seva carrera, Mel Ferrer. El 25 de setembre d'aquell mateix any es van casar. Després d'haver-lo enlluernat a Sabrina, producció de l'any 1954, el director vienès Billy Wilder, l'any 1957, torna a escollir Audrey per interpretar Ariane, una inoblidable comèdia amb guió adaptat del seu estimable i habitual col·laborador Yael Diamond, adaptant la novel·la de Claude Annett. Ariane és una d'aquestes pel·lícules que la majoria de la gent ha catalogat com un dels pitjors treballs de Wilder. Malgrat això, el cineasta estava orgullós d'aquesta pel·lícula i sobretot del grup de músics gitanos que ell mateix va trobar en una taverna i que va contractar per formar part d'ella. Una comèdia romàntica d'ambient parisenc on mitjançant un meravellós treball de fotografia de William Simeler podem gaudir de la inigualable capital francesa a la que Wilder ret homenatge, l'ambient dels seus carrers, la plaça de Vendôme, l'Hotel Ritz o la Rue Malebranche, tot acompanyat per la fantàstica banda sonora del clàssic Franz Watchman, autor d'obres tan importants com les de Sospecha o Rebecca, totes dues d'Alfred Hitchcock. Ariane és la història d'un amor boig, un amor impossible entre una jove i innocent parisenca i un milionari d'edat madura, cràpula, cínic i vividor. Ella és conscient de que s'ha enamorat d'un home que només l'estimarà fugazment, però està disposada a sacrificar-ho tot per ell.
C'est si bon,
oh, c'est si bon,
de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous,
oh, c'est si
en chantant des chansons,
c'est si bon,
c'est bon,
oh, c'est si bon,
de se dire des mots doux,
oh, c'est si bon,
des petits rien du tout,
c'est si bon,
mais qui en disent long,
c'est bon, c'est bon.
En voyant notre mine ravie, les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux un espoir merveilleux qui me donne le frisson.
C'est si bon, c'est si bon,
c'est si c'est bon. Cette petite sensation. Et si nous nous aimons, c'est parce que c'est si bon. C'est inouï ce qu'elle a pour séduire. Sans parler de ce que je ne peux pas dire. C'est si bon. Quand je la tiens dans mes bras. De me dire que tout ça. C'est à moi pour de bon.
C'est bon.
Et si nous nous aimons, cherchez pas la raison. C'est parce que c'est si bon.
Si bon, si bon.
C'est parce que c'est si bon.
Si bon.
Oh, c'est bon. Oh, c'est bon.
La llanterna màgica a Ràdio Sabadell.
A continuació, Audrey va rodar Història d'una monja, un dels seus papers més dramàtics i agosarats. A la producció, dirigida per Fred Thinneman, l'actriu estava acompanyada per Peter Finch. La novel·la, en la que es basa la pel·lícula, està inspirada al mateix temps en la història de l'exmonja i infermera belga Marie-Louise Abetz. Història d'una monja narra els avatars d'una religiosa belga, la germana Gaby van der Mal, que en un període entre la dècada dels anys 20 i els inicis de la Segona Guerra viu entre Bèlgica i el Congo belga. La seva vocació per l'atenció dels malalts supera amb escreix el seu compromís amb l'Església. És per això que es debat desesperadament al llarg del metratge, tractant de conciliar les exigències de la seva consciència amb el vot d'obediència, fins al punt en què ha de prendre la decisió de si romandre neutral davant la invasió nazi, com li ordenen els seus superiors, o unir-se a la resistència. A destacar el treball d'Audrey, que compartia moltes coses amb el personatge de la germana Gaby van der Mal. Les dues eren belgues, van patir l'opressió nazi i la pèrdua del seu progenitor. A part de la banda sonora, treball de Franz Watchman, trobem un fragment de Les bodes de Figaro, l'òpera de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretada per Gaby i el seu pare al piano i recurrent al llarg de tota la pel·lícula.
Thank you.
Hem de recordar que l'any 1935, quan Audrey tenia només 6 anys, els seus pares es van divorciar. Joseph Victor Anthony Ruston, reconegut alcohòlic i pare de la futura actriu, era simpatitzant nazi i va abandonar la seva família. Hepburn no va tornar a establir contacte amb el seu pare fins localitzar-lo a Dublín mitjançant la Creu Roja a la dècada de 1960. Tot i no tenir una relació emocionalment estreta, l'actriu el va recolzar econòmicament fins que va morir el 16 d'octubre de 1980. És per aquest fet que Audrey s'havia sentit tan reflectida amb el personatge de la monja Gaby Van Der Mal. Al llarg de la seva carrera, Hepburn va recollir molts èxits, inclosa una altra nominació a millor actriu per la seva dramàtica interpretació de la monja. La tercera, o la segona, si tenim en compte que per la seva interpretació a Vacaciones en Roma va aconseguir endur-se l'Oscar a millor actriu. Amb l'entrada de la dècada dels 60, John Huston es va posar darrere de les càmeres per rodar The Unforgiven, Los que no perdonen, un metratge rodat a Durango, Mèxic, e interpretat en els principals papers per Burt Lancaster, Audrey Hepburn, Audie Murphy, Charles Bickford i Lillian Gish. El guió, basat en una novel·la d'Alan LeMay, posa en relleu la qüestió del racisme al Vell Oest, tant contra els nadius americans com contra aquelles persones a la que se'ls atribuïa sang indígena. Hepburn havia descobert que estava embarassada a finals de 1958, però tenia un contracte per protagonitzar aquesta pel·lícula, que havia començat a filmar-se el mes de gener de 1959. Durant el rodatge, l'actriu es va caure d'un cavall i es va trencar l'esquena. Tot i que es va recuperar, Hepburn va donar a llum un nen mort aquella primavera. Arran d'aquests fets, la depressió que ja arrossegava l'actriu va anar a més. Al concloure el rodatge, Audrey es va prendre un any de descans per tenir un fill, cosa que afortunadament va aconseguir quan el 17 de gener de 1960 va néixer Sean Hepburn Ferrer.
take a guided tour of Paris?
No, 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 we're not tourists.
Do we look like those people who run around gaping all day?
I guess we can't understand anyone coming to Paris to work.
My suggestion is that we all go straight to our hotels and get some rest. I, for one, am exhausted.
I know just how you feel.
Well, I'm so tired, it's an effort for me to say I'm
Goodbye.
So tired.
Bye, I'll be in touch.
Bye.
I want to step out down the Champs-Élysées, from the Arch of Triumph to the Petit Palais. That's for me. Bonjour, Paris.
I want to wander through the Saint Honoré, do some window shopping in the Rue de la Paix. That's for me.
See the den of thinking men like Champsolatra. I must philosophize with all the guys around Montmartre and Montparnasse.
I'm strictly tourist, but I couldn't care less. When they parlez-vous me, then I gotta confess, that's for me. Bonjour, Paris.
Light up the Louvre Museum, jazz up the Latin Quarter, to show the richest and the poorest. Here it comes, the great American tourist.
This has got to be illegal, what I feel. Très gay, très chic, très magnifique. C'est moi, c'est vous, c'est grand, c'est tout, tout. It's too good to be true. All the things we can do. Things to my point of view.
We can show you the north, or we can show you the south, and we can show you the west.
Come on and show me the best. That's for me.
Easy, the living is high. All good Americans should come here to die.
Is it real? Am I here?
Am I here? Is it real?
Something missing. There's something missing, I know.
There's something missing. Something missing, I know. There's still one place I've gotta go.
You
heard you say that you
told me you were
tired.
Said that
you
do is so exhausting.
You said you needed sleep.
You told me that you had to rest.
You said you ought to rest.
I thought you wanted rest.
Is this what you call
rest? I haven't time to rest.
This fussing and fretting is getting my goat.
Let's all let our hair down. We're in the same boat.
We're strictly tourists. You can titter and jeer. All we want to say is Lafayette. We are here on a spree. Bonjour, Paris.
La llanterna màgica amb Jordi Terradas.
Breakfast at Tiffany's, Desayuno con Diamantes al nostre país, és una comèdia romàntica de 1961 dirigida per Blake Edwards sota un guió de George Axelrod, que adapta lliurement la novel·la del mateix títol, escrita per Truman Capote. La producció va comptar amb un elenc encapçalat per Audrey Hepburn i George Pepper i amb un repartiment d'actors secundaris entre els que estaven Patricia Neal, Buddy Ebsen, Martin Balsam, Mickey Rooney i José Luis de Villalonga. Desayuno con Diamantes ha aconseguit per dret propi ser una de les pel·lícules amb major influència i fama dins del seu gènere i època. En una primera escena veiem com clareix el dia. La llum banya els carrers de Nova York, gairebé amb una timidesa infantil. Una noia prima, amb un vestit negre que li arriba fins als peus, es baixa d'un taxi a la Cinquena Avinguda. Porta a la seva mà un croissant i un cafè en un got de paper. Sempre que sent perduda, va esmorzar allà, davant l'aparador de Tiffany's. Després, torna a casa i, ja més calmada, dorm fins al migdia. És l'escena que va escollir Truman Capote com a títol de la seva novel·la i que Blake Edwards va voler que fos l'inici en els títols de crèdit. Tothom es pregunta encara avui com Audrey Hepburn va poder fer inoblidable un paper tan allunyat de la seva forma de ser. El propi Capote hagués preferit que el paper l'hagués interpretat Marilyn Monroe, que pel seu caràcter estava molt més propera al personatge de Holly. L'actriu sabia que interpretar aquest paper li suposaria un repte i desitjava fer-ho. Malgrat els seus dubtes, Audrey va construir una Holly fascinant. Havia patit el suficient al llarg de la seva vida per poder evocar aquest sentiment en el seu personatge. El seu pare els havia deixat en només 6 anys. Havia patit la persecució nazi. Un dels seus germans va ser confinat en un camp de concentració i l'altre va morir en estranyes circumstàncies. Va passar tanta fam i tanta por que ja mai més es va recuperar del tot. Tot això sumat a la seva inseguretat. En cada paper que interpretava, tenia por que el públic la destrossés si no estava a l'alçada. Possiblement aquesta sigui la raó d'aquesta tristor que l'acompanya al llarg de tot el metratge.
Holly, no permitiré que hagas eso.
¿Por qué no vas a permitirlo?
Holly, estoy enamorado de ti.
¿Y qué?
¿Cómo que y qué? ¿Qué preguntas haces? Te quiero y me perteneces.
No, las personas no pertenecen a nadie.
Claro que sí.
No dejaré que nadie me ponga en una jaula.
Yo no quiero ponerte en una jaula, solo quiero quererte.
Es lo mismo.
No, no lo es. Holly.
No soy Holly, ni siquiera Lola. Mí no sé quién soy. Soy como este gato. Somos un par de infelices sin nombre. No pertenecemos a nadie, ni nadie nos pertenece, ni siquiera el uno al otro. Pare el coche. Bueno, aquí está bien. Este debe de ser un lugar adecuado para un animal fuerte como tú. Cubos de basura y muchas ratas. ¡Corre! ¡Te he dicho que te marches! ¡Ande, vámonos!
Chofer, pare aquí un momento. ¿Sabes lo que te pasa? No tienes valor. Tienes miedo. Miedo de enfrentarte contigo misma y decir, está bien, la vida es una realidad. Las personas se pertenecen las unas a las otras porque es la única forma de conseguir la verdadera felicidad. Tú te consideras un espíritu libre, un ser salvaje. Y te asusta la idea de que alguien pueda meterte en una jaula. Bueno, nena, ya estás en una jaula. Tú misma la has construido. Y en ella seguirás, vayas a donde vayas. Porque no importa dónde huyas, siempre acabarás tropezando contigo misma.
El seu origen aristocràtic i el seu passat com a ballarina expliquen l'elegància natural dels seus moviments que ens va deixar a tots bocabadats. I per si fos poc, els vestits de Givenchy semblaven estar destinats des de sempre a amplificar la seva bellesa. El més emblemàtic el va escollir la pròpia Audrey de la col·lecció d'Aubert, el que va poder veure a París quan va anar a visitar-lo. S'havien conegut anys enrere quan Audrey, que en aquells moments estava rodant Sabrina, va anar al taller del dissenyador per demanar-li que li fes alguns vestits per la pel·lícula. El vestit que va escollir per l'ocasió era llarg fins als peus i negre com la nit. Enfundada en setí, Audrey sembla una deessa dels egeus. Givenchy va haver de fer tres vestits iguals, com s'acostuma a fer al cine, per si hi ha qualsevol imprevist durant el rodatge. Un se'l va quedar Sin, l'únic fill que va tenir l'actriu amb Mel Ferrer, el seu primer marit. Un altre, Audrey el va regalar a Givenchy, que el va donar generosament al Museu del Vestit de Madrid l'any 2006. I el tercer el va subhastar l'escriptor Dominique Lapierre. Els diners recaptats van anar destinats a construir escoles en una de les zones més miserables de Bengala.
La llanterna màgica.
Holly és aparentment un escor, tot i que la pel·lícula a aquest punt és menys obvi que el llibre i aspirant a actriu. Té un comportament bastant extravagant. Prova d'això és el seu costum d'esmorzar tots els dies davant la joieria Tiffany's mentre observa l'aparador. Paul és un escriptor mantingut econòmicament per una nòvia més gran que ell, a la que no estima. Quan es converteixen en veïns i es coneixen, Holly s'enamora de Paul, però quan ella s'adona de la seva posició econòmica, el rebutja i es compromet amb José Pereira, un polític brasiler milionari. Finalment, després de que el seu promès trenca amb ella, Holly accepta l'amor de Paul. Holly i Paul són dos ens solitaris condemnats a entendre's. Ambdós són uns paràsits socials que senten incompresos i que no fan ni brot mentre es plantegen el sentit de la seva vida.
Lo siento. ¿Estás bien?
Sí, sí. Está bien, ¿verdad, gatito? Pobre animal. Pobre animalito sin nombre. Según creo, no tengo derecho a darle uno. No me pertenece. Simpatizamos un día al lado del río. No quiero tener nada mío hasta que encuentre un sitio donde pueda tener todo lo que me guste. No estoy segura de dónde será, pero sí el aspecto que tendrá. Será como Tiffany.
¿Tiffany? ¿Se refiere a la joyería?
Eso es. Estoy loca por Tiffany. Escuche, ¿conoce usted esos días en que se ve todo de color rojo?
¿Color rojo? ¿Querrá decir negro?
No, se tiene un día negro porque una se engorda o porque ha llovido demasiado. Estás triste y nada más. Pero los días rojos son terribles. De repente se tiene miedo y no se sabe por qué. ¿Le ha ocurrido a usted alguna vez?
Sí.
Pero cuando me pasa, lo único que me va bien es coger un taxi e irme a Tiffany. Me calma enseguida. La tranquilidad y el aspecto lujoso que tiene, nada malo podría ocurrirme allí. Si pudiera hallar algún sitio en el que me encontrara con ese sosiego que se respira en Tiffany, entonces compraría algunos muebles y bautizaría al gato.
El tema central de la partitura de la pel·lícula és Moon River, composta, arranjada i dirigida per Henry Mancini, amb lletra de Johnny Mercer. Tots dos van guanyar l'Oscar l'any 1961 a la millor cançó original per aquest tema i Mancini també l'Oscar a la millor banda sonora original. Com a curiositat, el tema Moon River, cantat per la pròpia actriu, va ser expressament escrit per a ella. Com l'actriu no tenia gaires dots pel cant, la partitura de la cançó es va compondre a una sola octava. Malgrat els intents de postproducció per eliminar l'escena on Audrey interpretava el tema, l'enèrgica negativa de l'actriu va fer que es mantingués en el muntatge final i va ser aquest fet el que els va portar a guanyar l'Oscar a millor cançó original.
In style someday, old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way to drift. Off to see the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend. Very friend, Moon River and me.
La pel·lícula va catapultar a Hepburn com una icona de moda. L'actriu va aparèixer a gairebé totes les revistes de moda d'aquell any, però ja se sap que no totes les coses són tan meravelloses com aparentment semblen. A mesura que la seva popularitat creixia, també augmentava la premsa que la perseguia allà on anés. Així que els Ferrer van comprar la Paisible, una granja del segle XVIII a Tolochenà, Suïssa, per viure amb una certa privacitat. L'exitosa carrera de Hepburn tot just arrencava, però per saber com va continuar haurem de deixar-ho fins a un proper programa. Per avui, res més. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg del programa d'avui, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció, sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica. Thank you.
La Llanterna Màgica amb Jordi Terradas a Ràdio Sabadell 94.6.